COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Actualitat marcada per la intervenció de Joan Laporta sobre el cas Enríquez Negreira. Ha justificat els pagaments que es van fer durant el seu primer mandat. Existeixen els informes i els vídeos. Acusa Javier Tebas de promoure una campanya reputacional contra ell i el Barça. Li ha dit també a Tebas Laporta que no li donarà el gust de dimitir. I ha dit també al president del Barça que el més aviat possible farà una roda de premsa per aclarir la situació quan s'acabi la investigació interna que el club ha posat en marxa. Esperem, doncs, explicacions més detallades sobre el tema perquè els grans interrogants continuen en l'aire. De seguida escoltarem a Laporta i actualitzarem totes les informacions que s'han produït a les últimes hores al voltant d'aquest cas. En clau esportiva estem en setmana de futbol europeu. Tenim dijous, com sabeu, el partit de tornada de la ronda prèvia als vuitens de final de l'Europa League entre el United i el Barça. Avui, jornada de descans al Barça, encara que un bon grapat de jugadors han anat a treballar. Demà cap a Manchester, recordem amb les baixes de Pedri i Dembélé per lesió i de Gavi per sanció. Avui tenim Champions, segona tongada dels partits d'anada dels vuitens de final. Cita gran a Anfield, Liverpool-Real Madrid amb la prèvia marcada per la mort als 83 anys de la llegenda blanca Amancio Amaro. També avui es disputa a l'Eintracht de Frankfurt-Nàpols. A la Lliga, després de la derrota del València-Getafe, el que marca ara el descens és el Cádiz. L'Espanyol, per tant, queda 13è a la classificació, a 2 punts de la zona de descens, el Girona 11è a 5 punts del descens. L'Espanyol, que ara ha de rebre el Mallorca el proper cap de setmana, mentre que el Girona ha de visitar Sant Mamés. La selecció espanyola femenina, que tancarà la seva participació a la Lliga de les Nacions aquesta propera matinada a Austràlia, jugant contra la República Txeca. En bàsquet tenim concentració de la selecció espanyola per jugar partits de classificació pel Mundial. Ja té el bitllet la selecció d'Escariolo, capitanejada, atenció, pel jove jugador de la penya, Joel Parra. En futbol sala, avui tenim un gran partit de quarts de final de Copa al Palau entre el Barça i el Jaén. És eliminatòria, partit únic. I una cosa més, que té més a veure amb successos com esports, cas Dani Alves, l'Audiència de Barcelona manté en presó preventiva i sense fiança el futbolista. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us preguntem si el cas Enríquez Negreira és un cas de mala administració o un atac al Barça. Creieu, ho teniu molt clar, que és un cas de mala administració al 69%, un atac al Barça només al 31%. En clau espanyol, us ho tornem a preguntar, que les situacions van canviant cada setmana, us preguntem novament si creieu que salvarà l'Espanyol. Creieu que sí al 81%, que no només al 19%. I en clau Girona, toca visitar Sant Mamés i Getafe. La pregunta és si signeu 2 empats en aquests 2 partits. Sí que els signeu al 48%, no al 52%. Marc Paires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, passen 8 minuts de les 3 de la tarda, us parla Joan Batllor i això està en marxa, la pilota ja a roda Esports Cope.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba, porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción del fútbol con la mejor red de fibra y móvil. Y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 tiendas o en movistar.es.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
We're beautiful like diamonds in the sky.
Vinga, comencem l'Esportscope d'avui, que hem de partir un dia més al tram inicial del programa en dos. Hem de parlar de futbol i també de les últimes novetats al voltant del cas Enríquez Negreira. Comencem pel cas Negreira perquè s'ha pronunciat, s'ha manifestat aquest matí sobre el tema el president del Barça, Joan Laporta. Estem al Camp Nou amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Doncs escoltem el més interessant de Joan Laporta sobre el cas Enríquez Negreira, que no ha solventat els grans interrogants que continuen sobrevolant l'assumpte, ni molt menys. Esperem, ell ha dit que farà més endavant una roda de premsa per explicar-ho tot, però sí ha deixat algun titular interessant sobre la situació. Víctor.
Sí, una compareixença institucional al gol sud del Camp Nou sobre la gespa. De fet, estaven turistes visitant el Camp Nou i Joan Laporta l'acaba un acte sobre seguretat aèria del Camp Nou al costat del conseller d'Interior de la Generalitat. Joan Ignasi Elena ha fet aquest discurs. L'ha acomiadat el conseller i ha començat amb aquest discurs, primer 7 minuts en català i després 7 en castellà, on Joan Laporta ha dit que ara mateix està externalitzada aquesta investigació sobre el cas Negreira, que hi ha un advocat extern que, coordinat amb els serveis jurídics i els serveis de control intern del club, estan investigant tot això, i ha volgut deixar clar què va passar en el seu primer mandat com a president del Barça.
En mi etapa como presidente del Barça, en el pasado, se pagaban por servicios técnicos arbitrales, informes de jugadores, unas facturas que tenían un soporte documental y un soporte audiovisual. Habían unos vídeos que daban soporte a todas estas facturas. Y pagábamos lo que correspondía al importe de la factura, que, insisto, tenía como base documental y audiovisual, y ni poníamos sociedades por en medio ni nada de lo que ha venido saliendo.
Perfecte. Doncs, per una banda, reconeix Joan Laporta que durant la seva primera etapa es van pagar diners per aquests informes, i que els informes existeixen, que hi ha informes escrits i que hi ha vídeos. El que no ha explicat, que això segur que algú li hagués preguntat si hi hagués hagut oportunitat, és perquè en el darrer any del seu primer mandat es quintupliquen les quantitats d'aquests pagaments. Suposo que més endavant tindrem la possibilitat de fer-li aquesta pregunta, o que ell abans ho explicarà. També s'ha referit a Javier Tebas, Laporta, Víctor, que Tebas ahir va demanar que, si Joan Laporta no era capaç de donar explicacions convincents sobre el tema, que hauria de dimitir.
Molt, molt contundent Joan Laporta contra el president de la Lliga, contra Javier Tebas. Un Joan Laporta que ha dit que és normal, i en els molts dels clubs estan a aquests serveis de consultoria d'àrbits, que també aquests informes dels jugadors de categories inferiors, i que ara està externalitzat. Ha contestat Joan Laporta a Javier Tebas, ha dit que no perdona Javier Tebas que Laporta i el Futbol Club Barcelona no s'hagin escrit al CVC, al pacte de nuevo impulso de la Lliga, i que a més estigui a la Superliga. Joan Laporta contesta así a Javier Tebas.
Ha tenido una trayectoria de, ya te digo, una obsesión por el Barça siempre. Ahora sé que no perdona el hecho de que el Barça no hayamos suscrito el acuerdo con CVC, que es un acuerdo que él promueve y él controla, y para nosotros pues era un acuerdo que no podíamos firmar porque no era conveniente para los intereses del Barça. Es más, hemos firmado unos acuerdos que han sido mucho mejores para el Fútbol Club Barcelona. Tampoco soporta que estemos en la Superliga. Y yo creo que la manera que tiene es su modus operandi habitual, ¿no? Ahora ya ha salido a la palestra, y lo que imagino es que, manifestando que yo deje la presidencia del Barça, es ya, pues, sale su intención de dominar el Barça desde la distancia, que es lo que ha venido haciendo los últimos años. Conmigo de presidente se ha encontrado que no puede dominar el Barça desde la distancia, y ahora lo que hace es manifestar su voluntad de que yo deje de ser presidente del Barça. Pues mire, no le voy a dar el gusto al señor Tebas, porque el Fútbol Club Barcelona es de sus socios y de sus socias.
Doncs deixa claríssim Joan Laporta que, per molt que li demani Javier Tebas, no pensa dimitir, i també ha fet Víctor Laporta una advertència d'engegar mesures legals contra totes aquelles persones o contra qui taqui la imatge del Barça amb acusacions infundades, no?
Sí, els serveis jurídics del club estan analitzant tot el que es diu sobre el Barça en aquests dies, des de fa una setmana. Va esclatar el passat dimecres, des de fa una setmana, tot el que s'està publicant i dient sobre el Futbol Club Barcelona, i deixa clar Joan Laporta que, si cal, faran i aniran als jutjats i emprendran accions legals contra tot aquell que difongui alguns comentaris que siguin nocius pel Futbol Club Barcelona.
Vamos a responder de forma contundente con las acciones que correspondan. El Fútbol Club Barcelona ha forjado su historia a base de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, a base también de un fútbol espectacular, practicado por nuestros jugadores, dirigido por nuestros entrenadores, que son los auténticos artífices de nuestros éxitos históricos. Y no permitiremos que algunos pretendan o intenten o embrutezcan esta historia esplendorosa del Fútbol Club Barcelona. No lo vamos a permitir.
També Joan Laporta ha lamentat que s'estiguin produint aquestes filtracions als mitjans de comunicació perquè diu que tota aquesta informació està a la Fiscalia i és només la Fiscalia la que ha d'investigar sense que surti a la llum pública.
Perfecte, Víctor. Això és el més destacat de la intervenció de Laporta sobre el cas Enríquez Negreira d'aquest matí des de l'estadi del Camp Nou. Per si no havíeu sentit les manifestacions de Tebas demanant la dimissió de Laporta, són aquestes.
Hombre, si lo explica bien o más razonablemente porque lo pagaba, desde luego pienso que sí, ¿no? Yo todavía creo que no se ha dado una explicación razonable a estos pagos, ¿no? Yo creo que lo único que se ha hablado de esto, ha sido alguna declaración, pero muy superficial, más bien ahora ya hay un ley del silencio, ¿no? Fue la nota que sacó el Fútbol Club Barcelona, nada más allá del escándalo, que parecía que esto lo hacían todos los clubes de fútbol, ¿no? Tendrá que dar una explicación hoy, ¿no? Yo, de por qué en su época hizo eso y parece ser que duplicó las cantidades las tiene que dar él, desde luego es un tema que me gustaría que se aclarase.
Imagino que espera més explicacions teves, més enllà de les que Laporta ha donat aquest matí. Més coses que han passat relacionades amb aquest cas a les últimes hores, que l'Espanyol i el Sevilla havia comunicat, han expressat la preocupació pel tema i han demanat que s'investigui a fons. És d'aquest matí una nota de la Lliga de Futbol Professional, també rebutjant, repudiant els fets que anem coneixent. El Comitè Tècnic d'Àrbitres ha demanat als àrbitres que facin saber per via interna, a través d'un formulari, si han tingut relació amb els Enríquez, pare o fill, abans o després de l'any 2018, i hem sabut també, a través del portal El Espanyol, que Enríquez Negreira ha presentat un informe mèdic al·legant que té un principi d'Alzheimer per no haver de declarar. Són les últimes novetats al voltant del cas Enríquez Negreira, són les 3 i 17 minuts de la tarda. De seguida, protagonista Esports Cope, per seguir parlant d'aquest assumpte.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Nos vamos algún fin de semana fuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol.
Ese alboroto inconfundible de nuestra afición.
Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3 i 19, perquè avui el que volem fer és copsar com està vivint el culer, el soci del Barça, tota aquesta situació. I per fer-ho hem triat a Marc Duc, que és el president del grup Manifest Blaugrana. Marc, hola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Bé, començo pel més immediat, que és la intervenció de Joan Laporta d'aquest matí. Et preguntaria d'entrada què t'ha semblat.
Bueno, està bé sempre escoltar el president, sempre és bo. El canvi de to respecte a altres presidents que simplement s'amagaven sempre s'agraeix, però bé, com que està tot en una fase molt preliminar en el tema central, diguem-ne, no ha pogut aportar massa informació més i res, ja, ell mateix ja ens ha citat ara al final de les investigacions que pugui fer el club i pugui fer la fiscalia. Per tant, des del punt de vista de l'opinió del club o del president, poc poden aportar fins que tot això no estigui completat.
Sí, esperem més explicacions, com per exemple per què a la part final del seu primer mandat es van quintuplicar els pagaments a Enríquez Negreira, per exemple, no? És una cosa que s'haurà d'explicar Més d'una catalana.
S'haurà d'explicar, clar, s'haurà d'explicar tot des del principi. S'ha d'explicar per què s'escull aquesta persona perquè et faci l'assessorament, si és que te l'ha fet, per què se li pujan els monuments en un moment concret, per què es sosté això durant 20 anys. Jo crec que el club ha de fer un exercici de total transparència i de total honestedat, explicar tot el que hi hagi, tot el que hagi passat, sigui reprovable o no, sigui qüestionable o no, si ja està fet, doncs explica-ho i intenta, no justificar, però intenta posar les coses clares perquè al final el prestigi de l'entitat ha d'estar per damunt de lo bé o malament que puguin quedar determinades persones.
Ara pregunto alguna cosa concreta del cas, però d'entrada m'agradaria que m'expliquessis tu, com a culer i un culer molt implicat en la vida, en el dia a dia del club, des de fa molt de temps, com t'està deixant el cos aquest cas?
Doncs complicat, eh? Perquè en primera instància, jo crec que ens agafa en xoc a tots, és una cosa totalment novedosa i que no havíem experimentat mai. Intentem fer un exercici, jo crec que natural i humà, d'intentar buscar aquells espais on puguem argumentar i on ens puguem excusar i on puguem rehuir les culpes, diguem-ne, o de responsabilitat, perquè no volem veure el club en aquesta positura. No ens fa mal a tots els socis veure el Barça implicat i enfangat amb aquestes coses. Però superada aquesta primera fase d'estudiar a veure com ens en escapem, fent una reflexió en fred i mirant les coses fredament, doncs estic molt trist. Jo estic molt trist perquè al final és tot un fangar en el qual el Barça no s'hi hauria de veure. Ha sigut una cosa sostinguda en el temps, transversal, que ha passat per totes les mans. Tothom hi està implicat. És molt desencoratjador des de l'òptica del soci veure aquesta negligència continuada en l'administració del club.
D'entrada hi ha el tema de la derivada arbitral, Marc, que és evident, és de calaix, que és absolutament reprovable que durant tants anys el Barça li hagi estat pagant al vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
Sí, no té massa sentit, sincerament. No, jo estic convençut que el Barça no té cap tipus de... ni ha tingut ni ha comès cap tipus de delicte ni d'infracció a nivell de condicionar decisions arbitrals, ni intentar comprar àrbitres ni res, d'això estic 100% convençut. Ara, insisteixo, fora bo que en un acte d'honestedat expliqués al club i sobretot als implicats dels anys finals dels 90, principis dels 2000 o quan sigui, per què es va escollir Enrique Negreira, vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, perquè prestés aquest suposat assessorament, si és que el va prestar, és a dir, per què ens vinculem amb aquest rang, per què no anem a buscar...
Una figura externa, no? Una figura externa, un exàrbitre, un...
Sí, algú pues això, retirat o si vols vinculat de manera més secundària. És tot una mica estrany i seria bo que s'expliqués, perquè si no s'explica passa el que està passant ara, que es presta a teories conspiranoiques.
Clar. I després hi ha el tema dels diners, Marc, que són molts diners durant molts anys, amb la figura aquesta que ha aparegut també durant el cap de setmana del Josep Contreras, d'empreses pantalles... Vull dir que són molts diners que s'han mogut i que no s'acaba de veure clar on van a parar.
Sí, per mi, un cop assumit que no hi ha cap, diguem-ne, contingència a nivell arbitral, és a dir, un cop queda clar que el Barça ni ha comprat àrbitres ni res semblant, per mi la principal preocupació, i ho vaig posar a la manifesta el primer dia, és els forats administratius que té el club. Hem passat due diligence, hem passat auditories anuals, hem passat dos canvis o tres canvis de presidents amb les corresponents auditories del que havia fet el president anterior, i res d'això havia aparegut mai. Llavors la reflexió és, home, si això no apareix, què més no apareix?
Clar.
Què més s'escapa? O apareix i ho passem per alt. Llavors, què més estem passant? La sensació és de desprotecció absoluta, de dir, escolta, això és un camp abonat perquè passi qualsevol cosa i està tot descontrolat. Això és molt perillós, sincerament.
Sí, i a més que és un, entre cometes, modus operandi que fa la sensació que es repeteix, perquè amb el tema del Barça Gate també vam debatre durant molts dies si el cost d'aquelles campanyes de desprestigi via Facebook, via Twitter i tal, valien el que el Barça havia pagat per elles. I ara ens tornem a preguntar si aquests informes o suposats informes que s'han fet durant els últims anys valen el que el Barça ha pagat per ells. És a dir, que és una forma de funcionar que veiem que en aquests dos casos es repeteix i que ens preguntem si s'han repetit en més situacions.
Clar, si és tan senzill com en el cas del Barça-Gate, era tan senzill com un contracte d'un milió d'euros fraccionar-lo en porcions de 200.000 per no passar pel comitè d'adjudicació. En el cas de Negreira, sembla ser que no feia falta ni això, perquè no hi havia cap tipus de control. Si és tan senzill com entrar una factura de consultoria per 50.000 euros mensuals al club, o és tan senzill com fraccionar un contracte, el problema que tenim administrativament al club és enorme, és gegant, perquè en el pressupost hi ha, per exemple, partides indeterminades, altres despeses, que són més de 200 milions d'euros. Vol dir això que s'han malgastat 200 milions d'euros? No, però segurament aquí dintre hi ha coses que són molt qüestionables o que s'haurien de mirar una miqueta més amb lupa. Però, com tu bé dius, sembla ser una pràctica habitual a la que ningú ha tingut ganes fins ara de fer front. I això, insisteixo, és un problema molt greu a nivell de club.
Mm. Confies en la investigació interna? Perquè de vegades aquestes investigacions internes que tu encarregues i tal, no sé...
Si dic la veritat, no gaire, perquè entenc que igual que la investigació interna de Barça-Gate va ser un nyap, entenc que aquesta probablement sigui un altre nyap, en el sentit que si està tothom implicat, com sembla que ja està tothom implicat en major o major mesura, no crec que la investigació interna impliqui o senyali a gent concreta i la culpabilitzi d'una cosa que, evidentment, com sempre ha passat i com sempre seguirà passant, fins que no ho corregim, ho pagarà el club. Tot això s'ho carrega el Barça a les esquenes. Tot això ho paga la institució. I això és el pa nostre cada dia, desgraciadament.
Ahir va dir Tebas que si la Porta no era capaç de donar explicacions convincents, hauria de dimitir.
Sí, em sembla molt bé. En principi, el Barça, qui fa dimitir els presidents són els socis, no el senyor Tebas, de moment, mentre no canviïn les normes. I en qualsevol cas, el que hauria de fer el senyor Tebas és dimitir ell per tenir un control financer de la Lliga pervers i absurdament plantejat, que ha permès, entre altres coses, que el Barça estigui a dia d'avui en semifallida per la permissivitat d'aquest control financer durant 5, 6, 8, 10 anys. Per tant, i el senyor Tebas no només no està en condicions de donar lliçons de res a ningú, sinó que faria bé d'estar-se calladet al seu despatx i estudiar bé els temes de la Lliga perquè se li estan escapant de les mans.
Ok. T'ho pregunto d'una altra manera. Si no dona explicacions convincents, què ha de fer el soci del Barça?
No, és que el primer que ha de fer el club, i no contemplo un altre escenari, és explicar amb honestedat i transparència què és el que ha passat. No puc concebre un altre escenari que aquest, Joan.
És que igual això és difícil d'explicar, tot això que està passant, No sé.
Bueno, a la vida hi ha coses difícils d'explicar, però això no vol dir que no les hagis d'explicar.
Uh-huh.
La vida, a vegades, es complica i es prenen decisions que et compliquen el futur i potser el futur ens rondi comptes. Doncs, si ho hem de fer, fem-ho.
Molt bé. Esperem aquestes explicacions més detallades després de la intervenció d'avui, que esperem que arribin els propers dies i veurem si són convincents o no, i en funció d'això doncs la cosa tindrà més o menys recorregut. Però de moment, com tu dius, Marc, l'ataca està aquí.
Això ja no ens ho treu ningú, per la veritat.
Marc, d'un plaer, com sempre. Gràcies per atendre'ns, en parlant.
Gràcies, una abraçada.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
D'aquí a uns minuts tornarem sobre el cas Enríquez Negreira amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Joaquín Luna al nostre debat, però ara una mica de futbol. Víctor, amb l'última hora del Barça, amb les novetats esportives, que l'equip avui, Xavi havia donat jornada de descans als seus jugadors, però una vegada més hi ha hagut molts futbolistes que han anat a treballar,
Sí, molt compromís per part de la plantilla, de gairebé tota la plantilla, amb aquest Barça i amb aquesta nova era, no?, de Xavi Hernández. Han anat a la Ciutat Esportiva Ferran Torres, Sergi Roberto, Kessié, el lesionat Pedri, Ansu Fati, Busquets, Marcos Alonso, Jordi Alba i Pablo Torre. Tots han anat per entrenar, tot i que tenien aquest dia de festa. El Barça viatjarà demà a les 11 del matí a Manchester. Per la tarda, a un quart de set de la tarda, serà la roda de premsa a Old Trafford amb Xavi Hernández i un jugador que encara no s'ha dit. I a les 7 faran l'última sessió abans de visitar el Manchester United sobre la gespa d'Old Trafford. Com ja sabeu, recordem, el Barça viatjarà sense els lesionats Pedri, Dembélé i sense el sancionat Gavi. Són baixes molt sensibles per l'esquema i l'11 de Xavi Hernández. Tornaran després del partit, a l'acabar el partit contra el Manchester, tornaran i divendres ja sobre les 3 de la matinada estaran a casa ja pensant en la visita a Almeria.
Perfecte. Víctor, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Tanquem aquesta comunicació amb l'estadi del Camp Nou. Dijous, Europa League, i avui ja tenim Champions. Ara estem a Liverpool amb les novetats del partidàs que tenim a Anfield aquesta nit entre Liverpool i el Real Madrid. Però abans, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Bayore? Bona tarda.
Hem de lamentar la mort d'una llegenda del Real Madrid com Amancio Amaro.
Amancio Amaro Varela, per molts el millor banda dreta que ha tingut el Madrid a la seva història, ja fos amb el 7 o amb el 8 a l'esquena. Ha mort a l'edat de 83 anys, quan era president d'honor del Madrid des d'octubre de l'any passat. Amancio, qui va ser Amancio? Doncs va ser l'escollit per Bernabéu per construir el Madrid post-Di Stéfano. De fet, la gran anècdota és que Bernabéu va tancar el seu fitxatge a esquenes i amb l'oposició de la resta de la Junta. Diu la llegenda que Bernabéu va preguntar als seus directius si els hi agradava aquell extrem dret que jugava al Deportivo de la Coruña que es deia Amancio. Els directius van dir que no i Bernabéu va replicar: us foteu, que ja l'he fitxat. A més, posant diners un particular del que no hi havia a la tresoreria del Bernabéu en aquella època. Com a futbolista, un especialista del dribbling, un regatejador impenitent i un home d'una velocitat capaç d'assistir i de veure porteria amb facilitat, el que li feia diana inevitable de les entrades dels defenses. La Copa d'Europa del 66, amb gol al Partizan inclòs, és la cirereta d'un palmarès que inclou l'Eurocopa del 64, 9 lligues, 3 copes i 2 pitxitxis. A més, Amancio va ser el pare esportiu de la Quinta del Buitre, el tècnic, l'entrenador d'aquell Castilla que amb Botragueño i companyia era capaç d'omplir el Bernabéu.
Doncs sobretot pels més joves, pels que no sabeu o sabíeu qui era Amancio Amaro, aquesta llegenda del Real Madrid que ens ha deixat, ja ho sabeu.
Un Vinícius gallec.
Estem a Liverpool amb les novetats del Liverpool-Real Madrid d'aquesta nit de Champions a partir de les 9. Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, Joan, buenas tardes.
No está de luto la familia madridista, ¿eh?
No cabe duda, es un día muy triste. Una leyenda del Real Madrid que fue nombrado el pasado año presidente de honor del club después del fallecimiento de Paco Gento, y bueno, pues tal es así que evidentemente se ha montado una capilla ardiente. Florentino Pérez, que tenía previsto viajar a Liverpool, no lo ha hecho, y Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales, que estaba aquí en Inglaterra, se ha cogido un vuelo a primera hora para regresar a Madrid y tampoco va a estar presente en Anfield.
Perfecto, no sé si habrá brazalete negro, que no tengo muy claro si en competición europea se permite, no se permite.
Minuto,
¿no?,
de silencio y brazaletes negros que van a lucir los jugadores del Real Madrid, por supuesto.
Perfecto. Oye, ahora te pregunto por las novedades deportivas, pero antes, ha sido agitada la noche en el hotel del Real Madrid, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, también ha habido fuegos artificiales en torno a la 1 de la madrugada, después un ratito después a las 2. Hay algo de enfado en la expedición del Real Madrid porque parece que, sobre todo, la segunda explosión, por llamarlo de alguna manera, de fuegos artificiales, no fue impedida por la policía de Liverpool, y bueno, pues suele pasar en algún desplazamiento. Recuerdo, por ejemplo, otra noche agitada en Nápoles hace algunos años, cuando el Real Madrid viajó para jugar ante el equipo italiano. En definitiva, bueno, pues eso, que algún jugador se desveló un rato, pero bueno, están afortunadamente todo bien y no hay nada que lamentar.
Perfecto, pues oye, vamos con las novedades deportivas, que sigue el Madrid teniendo bajas importantes, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo en el centro del campo, Kroos y Tchouaméni, que no están aquí. Recordemos, en el caso de Kroos, aquejado un fuerte virus, es el tercer partido que se pierde del alemán, ¿eh? Y en el caso de Tchouaméni, un cuadro gripal también. Vamos a ver cómo confecciona el centro del campo Ancelotti. Yo creo que va a apostar por 4 centrocampistas, que va a meter ahí a Ceballos con Modric y Camavinga, y que va a mantener a Valverde en su posición habitual en ese tridente ofensivo con Vinicius y con Benzema. Benzema está listo, va a ser titular, va a lucir el brazalete. La defensa esperada es Carvajal, Militao, Rüdiger y Álava como lateral izquierdo, porque Mendy sigue de baja, y por supuesto el portero Thibaut Courtois.
Bueno, y en el Liverpool alguna nota destacada, que seguramente no está haciendo su mejor temporada, pero no llega mal tampoco al partido, ¿eh?
Sí, parece que se ha enderezado, ya lo decía Klopp en la rueda de prensa, que menos mal que el partido les pilla ahora, porque hace 2 semanas hubieran tenido más problemas. Han recuperado algunos jugadores, aunque llegan con pocos minutos de vuelo, el caso de Van Dijk en defensa, el caso de Fabinho en el centro del campo. Están pendientes de Darwin Núñez, que tiene una lesión en el hombro, vamos a ver si puede ser titular o no. Y Thiago Alcántara, un ilustre jugador español, pues está fuera de la convocatoria porque está lesionado. Tiene mala suerte.
Es un auténtico partidazo, un clásico del fútbol europeo, ese Liverpool-Real Madrid. Estamos muy pendientes de lo que pasa en tiempo de juego esta noche en Anfield. Miguel Ángel, gracias, un abrazo fuerte.
A vosotros, hasta luego.
Hasta luego. Ara Oliveros agafa la seva cámara y dispara.
La imatge del dia. When you
walk. La imatge del dia. This is Anfield. És la imatge d'avui, més enllà de la locució de la porta sobre el cas Enríquez Negreira. Enfoquem l'actualitat al terreny de joc i ens oblidem aquests dies de les factures sospitoses del Barça. Les imatges han d'estar representades per l'ambient i l'espectacle de futbol que es veurà i es viurà avui a Anfield i dijous a Old Trafford. Per avui a Anfield, alguns aficionats del Madrid han pagat 55 euros per entrada. Per dijous, a Old Trafford, el preu pels aficionats del Barça és de 102 lliures. Preu no habitual, però que ha posat l'equip anglès més car per equiparar el preu que va posar el Barça al partit d'anada. La darrera vegada que el Madrid va trepitjar Anfield van empatar a 0 a l'abril del 2021 en quarts de final de la Champions. Avui, però, encara que ja hagis viscut l'experiència, et tornes a posar la gallina de piel quan els 54.000 aficionats que omplen l'estadi criden el cant més famós i emocional al món del futbol, el meravellós You Never Walk Alone.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gràcies, Oli, per la imatge. 3 i 35 minuts de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra, a banda del Liverpool-Real Madrid. A la Champions avui també es disputa l'Eintracht de Frankfurt-Nàpols. De seguida, el debat.
El viatge somiat, la jubilació, el bon temps, dormir plàcidament... Passem la vida esperant estar bé. A Creu Blanca disposem de més de 200 professionals i les millors revisions mèdiques per cuidar de la teva salut. Entra a creublanca.es o truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca, ara és el moment.
Tu transporte seguro, rápido y de confianza. Libra Logistic. Transporte terrestre, aéreo y marítimo nacional e internacional. Cubrimos toda Europa con servicio diario de grupaje, doble chofer, camiones propios y tiempos de tránsito reducidos. Más info en libralogistic.com.
Moment d'obrir el debat a Esports Cope, saludant l'Emilio Pérez de Rozas. Emilio, hola, bona tarda.
Què tal, Joan, com estamos?
Bona tarda, l'Emilio, entre d'altres coses, articulista del periòdico i, entre d'altres coses, i articulista també de La Vanguardia. Ens acompanya avui el Joaquín Luna. Hola, Joaquín, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Què tal, com estem, Joaquín? Bé? Que fa dies que no parlem.
Molt bé.
Sí?
Molt bé. Sí, perquè crec que l'actualitat és molt rica, no? L'actualitat esportiva.
Sí, aquí no ens avorrim mai, eh? Sigui per la pilota o sigui per d'altres coses, sempre no ens falta material. No. Doncs hem de començar per aquí, segurament, Emilio, actualizando un poquito los comentarios o los análisis alrededor del caso Enríquez Negreira, que cada día pasan cosas. Y esta mañana, por ejemplo, ha hablado el presidente Laporta y te quería empezar preguntando qué te ha parecido su intervención.
Bueno, a mí me ha parecido tremendo porque ha reconocido que han pagado al vicepresidente de los árbitros. Entonces yo creo que si el Barcelona y su presidente reconocen que ha pagado al vicepresidente de los árbitros, todo lo demás, todo, absolutamente todo lo demás, para mí me parece superfluo. O sea, es decir, en estos momentos el Barcelona podría enseñarme entre 200.000 y 300.000 vídeos, entre 20.000 y 30.000 folios de informes y tal, todo lo que quiera. Pero a mí me parece que si tú reconoces públicamente que has pagado por sus servicios, y no quiero saber cuáles son, me da igual, al vicepresidente de los árbitros, tienes un problema muy gordo. Y ese yo creo que es el problema que tiene el Barcelona, Laporta, los anteriores vicepresidentes, si queremos, y evidentemente la reputación del Barcelona. A mí me parece que el caso es tan grave que yo no sé, porque no sería capaz de decir si requiere la dimisión de el presidente y la convocatoria de elecciones para hacer una limpieza total, porque quisiera recordar que durante años todos estos señores nos han vendido que todo es muy transparente, que todas las cuentas son auditadas, que todo y tal, y el socio no tenía ni idea de en un caso muy importante, en varios casos muy importantes, en qué se utilizaba su dinero. Y por tanto, a mí me parece que este reconocimiento es la confirmación de un escándalo supino. Repito, me da igual por qué y para qué le has pagado. Le has pagado y eso me parece una cosa increíble.
Molt bé. Aquesta és la valoració de l'Emilio, que ja el venim escoltant des de fa dies als diferents espais de la COPE, sobre la intervenció d'avui a la porta. Jo et demano a tu, Joaquín, però tu no et sentim tant, una lectura, una visió més àmplia de tot el que està passant els últims dies. A veure, sobre el cas.
Bé, per mi, efectivament, és un cas que no cal demanar explicacions, perquè les explicacions, no, en realitat, no van falta. Un cop el club ha admès que ha estat pagant uns quants anys per uns serveis que és fàcil sospitar per què eren, no? Vull dir, és escandalós. A mi el que ara m'agradarà veure és fins a on arriba aquest punt narcòtic que té a vegades el futbol, que fa que s'acabin acceptant coses com aquesta, no? Jo sóc molt pessimista, comparteixo la indignació de l'Emilio, però sóc molt pessimista respecte a la possibilitat de neteja, no? Sembla que ningú sigui capaç d'actuar d'una manera diferent, i tots aquests presidents que han pagat van mantenir aquests pagaments i tal, doncs jo crec que tots, començant pel Gaspar, tots semblava que venien a renovar, a parlar de catifes, etc. I després passa això. I quan passa això, ja dic, m'agradarà veure aquest grau de narcotics, d'adormilament que té la societat o la massa social o el món del futbol per tapar aquestes coses quan li interessa. Ara, a lo millor aquest cop sí que també pot interessar no tapar-ho i el club pot tenir unes conseqüències molt, molt, molt greus. És veritat, i acabo, que la Lliga Espanyola és una lliga que tot el negoci només es basa molt en el Barça-Madrid, no? Si tu, pel que sigui, actuessis amb mà molt dura contra el Barça, fins al punt, com altre algun país, de baixar-lo de categoria, és evident que t'estaries carregant-la al teu negoci, no? Per tant, jo el que vull veure és fins on arriba, diguem, la neteja, o si, com sempre, tapem les coses, deixem que es dilueixin i al final tot quedi amb res.
Porque este asunto, Emilio, ahora lo comentábamos también con Marduk, tiene como dos derivadas, ¿no? Una es la derivada arbitral, que es lo que hemos comentado ahora, y después está toda esta gran cantidad de dinero que se ha pagado durante tantos años y que no acaba de quedar tampoco del todo claro dónde puede haber ido a parar, ¿no?
No, y también lo que yo creo que más preocupa y que más inquieta y que más asco le da a los socios y a los aficionados, especialmente a los socios que los presidentes siempre se han llenado la boca de que son los dueños, que es que su club lo ha hecho. O sea, que ahora se han dado cuenta, gracias a la prensa, gracias a la cadena SER, gracias a todas las investigaciones, gracias a los papeles que han conseguido, que les estaban engañando, o sea, que estaban utilizando su dinero para algo ilegal, para algo reprobable. O sea, yo creo que eso es gravísimo en alguien que se ha llenado la boca, insisto, todos los presidentes de lo limpiaremos, seremos honestos, seremos transparentes. Claro, es que a mí me parece tremendo lo que ha ocurrido y lo que se acaba de demostrar y que acaba de confirmar esta mañana el señor Laporta, porque es que cuando el señor Laporta confirma eso, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, el siguiente paso es enseñar la documentación que ha conseguido con esas barbaridades de dinero. Es que me da igual lo que ha conseguido usted, ¿me entiende? O sea, sea un papelito de nada que dice que a este árbitro vaya con cuidado porque en cuanto se le tose te enseña tarjeta amarilla, o sea, el amaño de un partido. Es que me da igual. O sea, es decir, es que usted ha estado parando a un árbitro, a un dirigente arbitral, cosa que no se ha atrevido nadie, o que si alguien se ha atrevido, no se ha podido demostrar. Y usted no solo está demostrado, sino que lo confirma. Y a partir de ahí, yo ya estoy en mi derecho de no creerme muchas de las cosas que ustedes nos han vendido y nos han dicho. Entre otras razones, por ejemplo, que ustedes tienen un personaje o un señor o una categoría o un cargo que se llama compliance, que precisamente un compliance lo que tiene que hacer es evitar que se paguen estos contratos o que exista esta posibilidad de pagar un contrato así. Y resulta que este compliance no solo no es independiente, no solo no es fiable, sino que contrata un equipo de abogados externo al club para que investigue qué. Si lo tiene usted todo ahí y es usted uno de los que primero tenía que haber denunciado que su club estaba haciendo esta gestión inadecuada.
Sí. Tots aquests mecanismes, totes aquestes estructures, Joaquín, comissions econòmiques i tal, és que al final arribes a la conclusió de que no saps de què serveixen. Les auditories, les investigacions internes, els forensics, quan portem tants anys a través dels quals s'han anat pagant totes aquestes grans quantitats de diners sense que ningú sàpiga.
Al contrari, aquestes estructures el que en realitat serveixen és justament per donar una cobertura, per blanquejar la corrupció que, malauradament, i en el cas del Barça, des del moment en què el soci vota d'aquella manera el Joan Laporta, pues bueno, que jo entenc que l'actual president es vegi imbuït aquest esperit de dir jo puc fer el que em dóna la gana, perquè és igual, m'han tornat a votar. Per tant, i ja dic, totes aquestes estructures en realitat no estan fetes per guanyar transparència, al contrari, és per donar aquesta imatge de que transparència, quan són els primers que els directius o certs presidents són els primers que ja els agrada que seguir amb la corrupció, perquè mai hi ha hagut tants diners al futbol com ara, no? I mai hi ha hagut tantes possibilitats de, diguem, de fotre mal a la caixa i sobretot de tenir negocis, viure tu de conya, fer-te ric, etcètera, no?
Claro, es que decirle, Joaquín, decirle, perdón que te interrumpa, decirle a la gente que 35.000 euros de nómina dentro de un presupuesto de 1.000 millones es poca cosa. A la gente que le cuesta sudor y lágrimas ganar 800.000 euros, me parece una cosa tan ofensiva, tan dañina, tan de vivir fuera de la realidad, lo que tú dices, tan de estar narcotizado en un ambiente que lo tolera todo, que es increíble. Que es increíble.
Lo que pasa es que, claro, desde el momento en que alguien, el caso de Laporta es muy sintomático, alguien que ya deja sospechas de su anterior gestión en estos aspectos, es reelegido de una manera triunfal y clamorosa, el mensaje que recibe ese personaje y tal es que, oye, que carta blanca, tengo carta blanca, y seguramente por eso a lo mejor hasta se lo cree, que va, total, mirando el presupuesto global, pues no será tanto dinero, claro, porque viven en otro mundo, y lo malo es que luego te llenes la boca de ciertas palabras de barcelonismo, decir que esto te lo sacan ahora porque ahora el Barça va bien, en fin.
Ah, no, eso es vendible, esa demagogia es muy vendible y muy comprable. O sea, a mí no me cabe duda de que hay miles de seguidores del Barça y socios que piensan que esto es una persecución tal. Oiga, la pregunta es, oiga, ¿ustedes han comprado al vicepresidente de los hábitos o no? Sí, pues ya está.
Sí. Pero yo me temo que de hasta de esto serán capaces los estamentos, esta junta, este presidente, serán capaces de salirse, ¿no?
No, es o decir, incluso el propio Tebas, Joaquín, el propio Tebas.
Claro, por eso, porque hay unos intereses, y salvo que algún organismo tipo la UEFA pues quiera, yo creo que por desgracia al barcelonismo se le vas a hacer tragar esta píldora, para entendernos, ¿no? Y se la va a tragar, ¿eh? Porque el grado un poco de indignación delante de cosas que son ofensivas, indignas, en general, ¿eh? La mentira mismo, hoy en día se la mentira, la gente sabe que una cosa es mentira y no pasa nada, ¿no? Pues me temo que pueda suceder lo mismo ahora.
Molt bé. Senyors, ho deixarem aquí de moment, que volia parlar ni que fos un minutet de futbol, però vinga, va, us pregunto, amb un sí o un no pràcticament, si creieu que el Barça passa al Trafford. Emilio.
Pues tengo mis dudas, de verdad que creo, confío mucho. Sí.
¿Confías? Sí. Estàs optimista. Sí. Vale. Sí. Tu, Joaquín, optimista o pessimista?
No, pessimista.
Pessimista. Veurem què passa. Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Joaquín, gràcies.
Una abraçada.
Adéu, seguim.
El Barça a la Lliga va sumant. Europa ho té molt complicat. Nosaltres hi som al seu costat amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des d'Old Trafford, Manchester, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Fernando Evangelio.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Onze minuts i arribarem a les 4 de la tarda. Busquem ara la informació de l'Espanyol amb el Juan Arias. Bona tarda.
Què tal, vaig dir-hi? Bona tarda.
Que després de la victòria de l'equip a Elx i de la victòria del Getafe sobre el València, queda a dos per sobre del descens, però amb molts equips pel mig, eh?
Sí, sí, és el problema. Després de la victòria del Getafe contra el València, alguns preferien que fos l'equip levantino el que ganara, però finalment fue el equip de Quique Sánchez Flores el que se llevó el gato al agua. L'Espanyol és decimotercero con 24 puntos a tan solo dos del descenso, empatado, eso sí, con Celta y Valladolid. Ahora mismo, Cádiz 22 puntos, Valencia 20 y Elche 9, bajaría a segunda. De hecho, el conjunto ilicitano está prácticamente desahuciado. Hay, por tanto, seis equipos en un margen de dos puntos. De cara al partido contra el Mallorca, regresa seguro Cabrera, tras cumplir sanción. Casi seguro César Montes, un hombre importantísimo. Y veremos la evolución de José Lu, otro referente en el club, en el equipo en este caso, que parece que estará a disposición de Diego Martínez. Más complicado lo tiene Calero. Para este encuentro, por cierto, el club va a regalar entradas para el Español Mallorca, sábado a las 2 de la tarde. Los menores de 15 años acompañados por un adulto entrarán gratis. Antes deberán, eso sí, retirar la entrada a través de la web, y los socios podrán disponer de tres entradas entre los precios de 10 y 20 euros, excluidas las zonas VIP y la grada de animación. Mañana, el equipo, que hoy ha tenido jornada de fiesta, regresa a los entrenamientos y tendremos la rueda de prensa de Brian Olivan.
Molt bé, més tranquil·litat a l'Espanyol i al Girona, Albert Díez. Bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Doncs encara més. Primer pel festival futbolístic contra l'Almeria i després perquè està el Girona a 5 per sobre el descens.
Sí, i perquè està mostrant bons números el Girona en aquesta segona volta de la Lliga. Tres jornades portem de la segona part de la temporada i l'equip de Mitchell ha sumat 6 punts de 9 possibles i per fi, recordo, davant el València va deixar la porteria a 0. El balanç és de 7 gols a favor, 4 en contra, més el Girona és el tercer equip més golejador de primera, només superat pels dos grans, el Barcelona i el Real Madrid. El Girona ha marcat 33 gols, és cert que també n'ha encaixat 33. El futur més proper són dos partits lluny de Montilivi, diumenge a Bilbao, el cap de setmana següent a Getafe, després rebrà l'Atlètic de Madrid i abans de l'aturada per partits de seleccions jugarà a camp del Rayo Vallecano. Recordem que pel partit a Bilbao, el següent, el Girona recupera Miguel Gutiérrez després de sanció.
Tanquem futbol amb un apunt de futbol femení. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que tanca la selecció espanyola aquesta propera matinada la seva participació a la Copa de les Nacions.
Últim partit d'Austràlia en aquest torneig amistós de preparació pel Mundial de l'estiu. El rival és la República Txeca, selecció que no anirà al Mundial i que és la 28a del rànquing FIFA. La selecció espanyola intentarà tancar aquesta Copa de les Nacions amb victòria, després que dissabte va perdre contra l'anfitriona en la primera derrota de l'equip de Jorge Vilda des de la revolta de les 15. El seleccionador està satisfet amb el treball que està fent l'equip, superant les condicions climàtiques en ple estiu a Austràlia.
Todas las sesiones aquí en Australia han ido realmente bien, aún con el calor, con las tormentas, con el viento. Mañana en el partido también se espera que pueda haber tormentas. Y nada, sobreponerse a todas las adversidades, pero sobre todo la de República Checa, que es una selección que defiende muy bien, son agresivas, van fuerte al balón y nos va a venir muy bien para prepararnos para el Mundial.
El partit es juga a Newcastle, a la costa oest australiana, la pròxima matinada a les 5 hora nostra.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Fins aquí el futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
La inflación dejó de moderarse en enero.
Pues así es, los precios de la energía siguen intervenidos, lo que nos lleva a un impuesto en diferido del que nadie habla. Alguien tendrá que pagar la diferencia entre...
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
Dos cositas. La primera, no tiene seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555, condiciones en mutua.es.
¿Y tú que tienes una segunda residencia, qué necesitas para tu seguridad?
Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía. Me inquieta que pase algo y no enterarme.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa, activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Ganas de crucero? Navega en el barco más grande del Mediterráneo. Embarca desde Barcelona en el Symphony of the Seas de Royal Caribbean y disfruta 7 noches del Mediterráneo Occidental desde 925 euros. Reserva ya y tendrás hasta un 30% de descuento para el primer y segundo pasajero. Flash sales desde 550 euros de descuento y mucho más. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bàsquet ara, Esports Cope, Albert, que tenim sí. concentrada la selecció espanyola, una de les mítiques finestres, i amb Joel Parra com a capità, eh?
Sí, no tenim jornada el cap de setmana vinent, tant de la Lliga Endesa com de la Lliga Leb Or, per això, perquè tenim concentrada la selecció masculina a Alacant per afrontar dos partits de classificació pel Mundial. L'interès a nivell de classificació és nul, perquè recordo que el Mundial de l'estiu vinent ja té a Espanya com una de les seleccions participants, però s'han de disputar tots els partits del calendari. Espanya juga el dijous vinent a Reykjavik davant Islàndia a 8:45 i el full de ruta porta la selecció d'Escariolo a jugar el diumenge 26, diumenge d'aquesta setmana, a Càceres contra Itàlia. Hem de dir que el capità, com tu apuntaves, de la selecció és el jugador del Joventut, Joel Parra. Clar, no estan els jugadors de l'Eurolliga, no estan els jugadors que estan, els espanyols, jugant la NBA. Però Parra és el capità. A la llista d'Escariolo també trobem, entre d'altres, Pep Busquets, un altre jugador de la penya, els catalans Jaume Sorolla i Eric Vila del Bàsquet Girona i els també catalans Ferran Bassas i Miquel Salvó del Gran Canària.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Hem de parlar també de futbol sala, que tenim, Juan, avui partit important, és partit de quarts de final de Copa, és un partidàs Barça-Jaén.
Sí, a partido único en el Palau Blaugrana, un enfrentamiento que viene marcado por las eliminatorias o por las eliminaciones del conjunto azulgrana en la Champions y más recientemente en la Copa de España, además de haber perdido contra el Pozo en la última jornada de la Liga en el Palau Blaugrana. Los precedentes avalan al Barça, que ha ganado al Jaén en las tres ocasiones en las que se ha enfrentado en la Copa del Rey, curiosamente todas ellas en la final. Sin embargo, el equipo de azulgrana, andaluz, viene de ganar la Copa de España, está invicto desde el 29 de octubre y lograron empatar en feudo azulgrana. El jugador del Barça, Sergio González, és consciente de la dificultat del partit.
Crec que el Jaén ara mateix és el rival més perillós de tota la Lliga. Anímicament estan en un moment molt top perquè venen de ser campions de la Copa, merescudament. Són molt perillosos, però nosaltres som el Barça, juguem a casa, una eliminatòria que és a un partit només, aquí al Palau, ens hem de fer forts, això ha de ser un fortí i espero que els podem superar.
Ferrao y Diego son baja en el Barça. En caso de derrota, al Barça ya solo le quedaría la Liga después de haber ganado 4 títulos la pasada temporada. El partido a las 20:30, la Final Four, se juega en Antequera el 1 y el 2 de abril en Málaga.
I en handbol també tenim partit important pel Granollers a la EA Kefa.
Sí, recibe al Skjern danés, un partido en el que está en juego la tercera plaza del grupo. Ambos equipos están clasificados para los octavos de final. El Granollers, sin embargo, es tercero con 10 puntos, mientras que el Skjern es cuarto a 2 puntos, aunque con la ventaja del gol average tras el 32-29 favorable de la ida. Por tanto, si el equipo vallesano gana o empata, se aseguraría matemáticamente la tercera posición del grupo, pero si pierde, ojo, quedaría cuarto y se cruzaría en octavos de final con el Fusche Berlin, el auténtico coco de la competición y principal candidato al título, rival que habría que evitar a toda costa, motivo por el cual el técnico Antonio Rama del Granollers resalta la importancia del partido.
És important que evitem aquesta quarta plaça perquè l'encreuament seria molt, molt complicat. O sigui, és veritat que portem dues derrotes seguides i això, doncs, l'equip està especialment dolgut per aquesta situació i té ganes de revertir-ho. I és un partit que ja vam perdre a casa seva i li volem tornar.
El encuentro en Granollers a las 18:45.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar.
Pues se ha librado Rafa Benítez del minuto Gil de hoy, Liverpool, Real Madrid y tal, pero bueno, no recibirá hoy Benítez. La carrera esportiva de Amancio va cap avall a partir de junio del 74, cuando en un Granada-Real Madrid en Los Cármenes una entrada de Pedro Fernández le rompe el cuádriceps. La entrada és per veure-la per YouTube. Riuten de les entrades d'ara. Així ho van veure dos testimonis de l'època. Aguirre Suárez, jugador del Granada, i Marañón, jugador del Madrid.
No creo que Fernández, conociéndolo, fuera a lesionarlo de la importancia que lo lesionó,
pero sí fue a hacerle daño.
Desde luego la entrada no fue fortuita. Y yo le vi la parte del hueso de la pierna, de la herida tan grande que tenía.
Oh. Las crónicas parlan de 150 punts de sutura. Es un extracto de España antes del tiquitaca, de los compañeros del Plus. Última hora, Batllori. El Tribunal Constitucional avala que les ràdios no paguin per transmetre el futbol als estadis. I ojo, perquè a l'òrbita del Leeds United està Javi Gracia, que podria ser nou entrenador d'aquest conjunt anglès.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem amb les enquestes en clau Barça. El cas Enrique Negreira és un cas de mala administració, 69%, un atac al Barça només 31%. Es salvarà l'Espanyol? Creieu que sí, el 83%. Signeu dos empats pel Girona, Sant Mamés i el camp del Getafe? No, la majoria, 54%. Arribem a les 4, que vagi bé.